Són les 11. Som Cercat.
Som Cercat.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Atenció, nois, tots atents. Marxa al plat de la casa. Deixa'm d'estar amb Marc Orozco i Xènia Rosés. Ostres, que bé. No hi ha cap al·lèrgia ni cap intolerància.
Oído, a treballar.
Si avui pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Sé tal que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, té un punt picant que ho fa tot més interessant, i ens menjarem el món sense pressa.
Molt bon dia i benvinguts al Deixa'm Tastar. Avui diumenge, una hora per endavant, de 11 a 12, estarem aquí a Cercat amb tots vosaltres, compartint moments de cuina i gastronomia. Bon dia, Marc, què tal?
Bon dia, molt bé, amb moltes ganes de començar el programa, perquè tenim també molts continguts. Que és raro, eh?
Sempre,
que molts,
sempre fem bullir l'olla.
I ja us vam anunciar que parlaríem molt de les coses tradicionals, de les coses que més doncs, ens identifiquen, també a nivell gastronòmic, i avui serà un programa per parlar-ne de tot plegat.
Sí, sí, aquesta setmana hem descobert un producte i el volem compartir amb tots vosaltres. Es tracta del pollastre amb camagrocs de Planeses, que recentment ha obtingut el segell de qualitat Girona Excel·lent.
Mm-hmm. En parlaran amb la seva directora, de fet, no? Un producte que jo penso que la intenció és posar-nos la vida més fàcil, perquè està boníssim, segurament si l'elaboréssim nosaltres estaríem moltes hores darrere la cassola, i d'aquesta manera doncs, és obrir-ho, escalfar-ho i combinar-ho segurament de les maneres que ens dirà després l'Edurne, la directora, perquè li volem preguntar.
Doncs sí, i més tradició. Diuen que no hi ha res millor que un trago amb porró. Just després tornarem amb una mica d'aquestes arrels, per parlar d'un símbol tradicional de casa nostra com és el porró. Per què? Doncs perquè s'està a punt de celebrar la primera fira gastronòmica del porró a Abrera. Ens visitarà l'Òscar Teruelo, president de l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat, que és qui produeix la fira.
Mm-hmm. Hi ha una història ben curiosa al darrere, amb hostals, restaurants, aixecaments de porrons. Després ho descobrirem.
A continuació, nova secció. Avui ens estrenem. Una vegada al mes ens visitarà una persona que no ha nascut al nostre país, ens parlarà de la cuina d'allà on ha nascut i què hi trobem al seu país a casa nostra. Començarem amb la periodista Laia Zeiger i la regió d'Alsàcia.
Mm-hmm, i tant que sí. La moltes cosa... ganes d'aprendre d'aquestes cuines de més enllà.
La cosa no acabarà aquí, per això, com sempre, doncs acabarem el diumenge, el Deixa'm Tastar, amb la recomanació amb els nostres gastroimprescindibles, foodies, influencers, que fan sempre un sorteig a través de l'Instagram.
@DeixamTastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs vinga, fetes les presentacions, com sempre amb el Xavi Lázaro al control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
Deixa'm Tastar, amb Marc Orozco i Xènia Rosset.
I com dèiem fa uns minuts, coneixem avui un nou producte Girona Excel·lent. És el pollastre amb camagrocs de Planeses, producte que elaboren en conserva, amb ingredients ecològics i de forma 100% artesanal al seu obrador. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la Edurne Bordes, directora de Planeses. Bon dia, Edurne.
Hola, bon dia.
Quin producte, eh? Només amb el nom ja ens fa salivar. Com sorgeix la idea de començar a produir-lo?
Mira, nosaltres som productors de pollastre de pastura.
Aleshores venem pollastre fresc, però bueno, no sé, com que a vegades sobren parts del pollastre, doncs hem decidit amb aquestes parts que sobren, doncs fer també fer aquestes conserves. Llavors estem fent el pollastre en camagrocs i altres, però el que ha guanyat el premi és el pollastre en camagrocs.
Perquè crieu vosaltres mateixos els pollastres.
Sí, sí. Bueno, aquí és on començaria tot el projecte, no? La idea, no? Nosaltres fem la cria, la producció dels pollastres, ho fem amb aquest sistema que t'estic dient de pastura, això vol dir que els animals sempre són a l'aire lliure, amb un prat que cada dos dies els anem desplaçant de lloc, sempre gaudeixen d'una pastura fresca, i nosaltres bueno, fem tot aquest procés fins que ja arriba el moment que ja s'han fet grans i ja fem el sacrifici i una part van en venda fresca, l'altra fem les conserves.
Ara en parlarem una mica també de planeses, una miqueta de totes les granges que teniu, no solament de pollastres, també d'ànecs, de gallines, de vaques de pastura. Quina capacitat teniu a les granges?
Bueno, és tot una granja, per dir alguna cosa. Nosaltres, quan dius capacitat, bueno, nosaltres tenim, ja, el que et dic, els animals sempre estan a l'aire lliure, no estan tancats en cap nau ni en cap lloc similar, no estan estabulats.
Són tancats mòbils, oi? Per això expliquem-ho a l'oient.
Bueno, mòbils vol dir que hi ha un prat, i dintre aquest prat, el prat l'hem organitzat. En alguns casos hem fet com uns passadissos, en altres casos hem fet unes parcel·les, i perquè els animals van canviant d'espai, alguns diàriament, altres cada dos dies, perquè sempre hi hagi una pastura fresca. Això vol dir que no tornen a aquell espai fins que aquella pastura no ha tornat a créixer. Quan la pastura ja torna a ser pastura, el prat, l'animal hi torna en aquest lloc, no? Llavors això fa també que no puguem que bueno, que la nostra producció d'animals doncs, bueno, és la que és, que pels camps que tenim, i no podem augmentar així de qualsevol manera, no? Vull dir que tot va en funció tants animals, tants prats, tanta herba que produïm.
Ja ho entenc.
I és una mica així.
Són visitables? La gent pot venir a casa vostra a veure com feu aquesta feina?
I tant. Això és una de les coses que més ens agrada, no? Una part per veure el que diem, no? Això de conèixer l'origen del que menges, i l'altra, bueno, per veure com ho estem fent, no? Amb la transparència, no? Una mica aquest sentit de, bueno, veure com estem criant els animals i també com estem elaborant aquestes conserves i altres coses que fem.
Anem a conèixer una mica l'origen del que mengen aquests animals. Hem dit que són animals doncs, que s'alimenten d'ingredients ecològics, no? Què més mengen?
A veure, els animals, en el cas de les vaques, com que són uns animals que són totalment herbívors, ells només s'alimenten de pastura, d'herba, la que tenim allà en els prats de planeses. En el cas dels pollastres, els pollastres i els ànecs, aquests, com que no són herbívors, hi ha una part que sí, que mengen el que troben en el prat, sigui herba, sigui insectes, qualsevol cosa, tot el que puguin trobar per allà, però, a més, s'ha de complementar l'alimentació, no? Nosaltres, en el nostre cas, el que fem és completar l'alimentació amb un gra, que regerminem nosaltres allà a les instal·lacions, intentant sempre evitar el que seria doncs, la soja, que això el que fa és que bueno, el creixement sigui molt més accelerat. Nosaltres, bueno, és un pollastre, uns animals de creixement així molt més lent, no?
I a més, aquests productes, aquestes conserves, en aquest cas aquest pollastre amb camagrocs, no duu ni conservants, ni colorants, ni additius.
No. Cap tipus. Mira, el pollastre amb camagrocs porta... és que tinc aquí un pot i ara l'estic mirant. Bueno, porta tot de productes naturals, per dir alguna cosa, ecològics, evidentment, però llet, porta...
Repassem-los una mica, perquè la gent segurament dirà, ostres, què és, pollastre i camagrocs i ja està. Explica'ns una miqueta l'elaboració d'aquest producte.
Això és un producte que ja està acabat, per dir d'una manera. Està en un pot de vidre, a nosaltres ens agrada treballar amb el vidre. És un producte que ja està acabat, vol dir que ja és està fet amb la seva salsa, i això només cal escalfar, i un cop escalfat ja es pot menjar. Llavors, normalment el que sempre diem és acompanyar-ho d'algun, doncs, jo què sé, un arròs, un pasta, alguna cosa que combini bé amb el tipus de conserva que es vol menjar, i ja tens un dinar, un sopar fet, i això, una mica aquesta és la idea va sorgir una mica per això, per si vols fer un àpat saludable però no tens gaire temps de preparar, doncs tens aquests pollastres de planeses, aquests preparats, que t'ho facilita moltíssim això, no?
És ideal. Repassem aquests ingredients. Per això tenim el pollastre de pastura, tenim aquests camagrocs...
Vale, en aquest cas tenim el pollastre, tenim la llet de vaca, tenim una miqueta de vi blanc, ceba, mantega, farina de fejol, Això també, tot el que fem, totes les conserves, la farina, si s'ha d'utilitzar farina, fem servir sempre farina de fejol, vol dir que no porten gens de gluten, no? També els nostres
és important.
Productes. Porten fetge, una mica d'ametlla, els camagrocs, evidentment, all, julivert, pebre negre, bueno clar, hi ha una, hem fet una picada, no?, aquí dintre, i llavors, bueno, la salsa, la picada, i és això.
Déu-n'hi-do, té molt poder, Edurne, aquest pot, amb aquesta conserva, molts ingredients, molt potents, amb molt de sabor,
i al final
suposo que també es tracta de treballar de forma qualitativa, però posant les coses fàcils, i quan nosaltres, per exemple, tenim un sopar o un dinar de grup, moltes vegades hem de pensar receptes, no? Sí. És allò, ostres, què podem cuinar, què podem fer? Doncs en aquest cas tenim aquestes solucions que moltes vegades molts productes de Girona Excel·lent també ens donen, en aquest cas, doncs, amb el pollastre amb camagro, i per això et volia preguntar una mica quantes racions, no? Si nosaltres comprem un pot o tenim ara molts oients que pensen, ostres, doncs mira, jo d'aquí poc tinc un àpat i podria utilitzar aquest pollastre en camagrocs. Per quantes racions, més o menys, les maneu vosaltres?
Aquests pots, i aquest en concret, són tres racions.
Tres racions, 720 grams, preparats ja, com deies, per menjar en aquest pot de conserva.
Quan dius aquest en concret, vols dir que també teniu altres racions? No, en aquest cas, amb el pollastre sempre són per tres.
En general, tant el pollastre com l'ànec són per tres. Potser tenim altres formats, ja més, per exemple, tenim un pit en escabeig, però ja és hi ha un pot molt més petit, que són trossos de pit, però és per posar l'amanida, vull dir que ja no seria... no seria un àpat, seria per posar-ho dins l'amanida, no?
Feu altres productes en conserva?
Sí.
Explica'ns-els.
De pollastre, doncs, jo què sé, pollastre amb ratafia, per exemple. Pollastre en escabeig, també.
El rilet d'ànec, jo mirava, que era una mica, no?
Sí, també.
A la línia d'aquest producte en conserva.
Fem també un paté de fetge de pollastre. Fem el pit en escabeig, també.
I treballeu també a Planeses amb altres projectes, com és, per exemple, el polifarming. Explica'ns una miqueta en què consisteix exactament.
El polifarming és un projecte que nosaltres fa un temps es va presentar en una convocatòria de la Unió Europea, que es diuen uns projectes que es diuen Life Plus, que són uns projectes mediambientals, i bueno, en el projecte que vam presentar va quedar seleccionat, i tenim 5 anys per desenvolupar aquest projecte. Ara ja portem pràcticament 2 anys, o 2 anys ja ben bé, i bueno, una mica nosaltres el que volíem amb aquest projecte era Planeses fins fa uns anys era una finca que s'havia abandonat, i una mica, bueno, és un típic finca d'això, de bosc mediterrani, i volíem veure com es podria integrar diferents projectes, no? En aquest cas seria, doncs, el que seria l'hort, el que serien els animals, però també tot el que seria el bosc.
Clar, perquè encara us trobeu, no? Clar. Potser amb el problema aquest d'abandó de l'agricultura en segons quines zones, no?, de muntanya.
I aquí el que volíem una mica era veure com això es podia recuperar, i al mateix temps, doncs, que sigui un projecte que no només és un projecte que dius anem a demostrar això, sinó també que, bueno, que en el seu amb el pas del temps sigui també productiu, no?
I tant. En aquest cas, i tornant al pollastre amb camagroc, què va representar per vosaltres el juliol passat rebre el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent?
Bueno, d'entrada molta il·lusió, i després també, bueno, pensar que el que estàvem fent o el que estem fent ho estem fent bé, no? I molt contents, la veritat.
Clar, al final és bàsic disposar d'aquestes bones matèries primeres,
sí,
no?, per treure un producte d'aquestes característiques.
Nosaltres partim d'això, de la matèria primera, pensem que és la base del nostre projecte, no? A partir d'aquí pots inventar-te moltes coses.
Perquè la producció, Edurne, com és? L'haureu setmanalment?
Sí, bueno, l'obrador està obert, bueno, està obert, funciona cada dia, bueno, de dilluns a dijous, 4 dies a la setmana. Llavors, en funció de les parts de pollastre que ens sobren cada setmana, per dir-ho d'una manera, elaborem un producte o un altre, i també en funció de les vendes. Si allò s'està venent més ràpid, doncs fem més una cosa o una altra. Per exemple, un dels productes que més fem, i aquest sí que l'elaborem cada setmana, és un brou que fem d'una cocció de 24 hores, no? Un brou d'ossos de pollastre.
Aquests productes es poden aprofitar per restauració? Comenceu a portar-ho a restaurants, doncs, de la zona? El podríem trobar a cuines?
De moment no, però els restaurants ho podrien utilitzar, això també.
I tant. Doncs acabem amb una cosa així curiosa pels oients que ens estiguin escoltant.
Digues.
Aquest pollastre amb camagrocs, a veure, amb què els podríem acompanyar? Amb alguna recepta que diguis, ostres, amb això queda boníssim.
Has comentat arròs, pasta, però diguem molt concret, allò que diguis, escolta, jo a casa l'he cuinat d'aquesta manera i ha quedat molt bé.
Jo a casa, i hi ha planeses, que a vegades fem dinars tots els que hi són per allà, doncs l'últim dia anem a fer amb un arròs basmati, per exemple, anem a fer l'arròs per un costat, anem a escalfar la carn i la salsa, amb el pollastre i la salsa, i anem a barrejar amb això, i està boníssim. Mm. Amb pasta també, en concret aquest de camagrocs, amb pasta també m'agrada, amb espaguetis mateix, com que té salsa, doncs aquesta salsa, aprofitar-la també doncs, per això, per barrejar-ho amb el... I anar provant, no sé, amb patates també està bo, unes patates així fetes al forn o bullides inclús.
Al final, Edurne, imaginació al poder, no? Per gustos colors.
Això mateix.
Doncs ens apuntem a aquest producte que, com molts altres, també és fruit de la feina ben feta que s'està fent des de la cuina de les comarques gironines. I aquí juga un paper vital i important la història també, la cultura del bon menjar, no? La riquesa agrícola, ramadera, pesquera i forestal que teniu doncs, allà a Girona. Moltes gràcies, Edurne, ha estat un plaer i ho seguirem de ben a prop per conèixer doncs nous productes, a veure si de cara a l'any vinent un nou producte de Girona excel·lent.
I tant. Moltes gràcies, eh?
A reveure.
A reveure.
El Carlet creix en alzinars, rouredes i fagedes i en tota mena de sols. És un bolet tardà, de color rosat i tacat de vermell vinós, més fosca al centre, té la carn abundant i compacta. D'olor suau i gust dolç és de vegades una mica amargant. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, arroba deixa'm tastar. Baby, you don't even know. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram. When the world is out,
the world is not your kind. Doncs continuem amb més Deixa'm Tastar, i aquesta vegada per parlar de la primera fira gastronòmica dels porrons d'Abrera. Aquesta ciutat del Baix Llobregat vol recuperar la memòria dels porrons, i és per això que el cap de setmana vinent, del 28 al 30 de setembre, se celebrarà aquesta fira. Primera edició per brindar amb el porró d'Abrera. Tenim amb nosaltres l'Òscar Teruelo, president de l'Associació de Gastronomia i Turisme, la GT del Baix Llobregat. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia.
I vell conegut del programa, eh? Podríem
Home,
dir.
Això anava a dir, eh?
Sí,
que ja l'hem tingut aquí.
Sempre me liais.
Sempre el liem i estem agraïts que
no,
estigui...
No, i nosaltres molt agraïts.
A l'estudi amb aquest matí de diumenge per parlar d'això, una nova fira, una nova liada que heu fet, que se celebrarà la propera setmana a Abrera, aquesta Fira del Porró. Com ha sorgit tot plegat, Òscar?
Bueno, això primer nosaltres produïm l'esdeïment. És una proposta, és una iniciativa de l'Ajuntament que volia recuperar... Bueno, més bé volia fer un projecte gastronòmic i, bueno, pues, sabeu que el Josep Socarrats, el director de la revista Cuines, abrerenc, va tindre una reunió amb l'Ajuntament d'Abrera i va comentar que el tema més gastronòmic i més conceptual que tenia aquesta ciutat era el tema dels porrons d'Abrera, no? Que ara explicarem la història d'on ve.
Això t'anava a dir, una història que ve de lluny, a més, amb molta història darrere, de mitjans del segle XX.
Exacte. Això, ja al segle XIX es van començar a muntar uns hostals, no? El carrer El Rebato, que era pues, la carretera, ja no es pot dir ni nacional, no? Perquè era una carretera d'aquelles de terra, segurament, no? En aquell temps, on passava tota la gent que anava pues, fins a Saragossa, fins a Madrid, no? És el que és ara la A2, la que arriba fins a Madrid. Uh-huh. Llavors passava per allà, justament per enmig del poble, que era un poble molt petitó, d'unes 500 persones, un poble molt agrícola, amb molta tradició de vi i molta tradició agrícola, i vam començar a posar un hostal. I després, a principis del segle XX, un dels hostals, el Joan Juera, pues, que era el propietari de l'hostal, se li va ocórrer, la veritat que aquest era un mercadòleg total, no? Marketing forever,
total.
No? Perquè va començar a posar un porró de vi de 16 litros que qui passessi per allà i bevia amb aquest porró... Que,
a l'entrada cuidado, del seu restaurant,
a l'entrada del seu restaurant.
Important.
Exacte. Va començar a posar un porró i que qui podia... aixecar aquest porró, que són més de 16 quilos, vale, amb una mà, pues, podia beure tot el que volia. És a dir, podia beure els 16 litres si volia, no? I això pues, va començar pues, a fer pues, que la gent, pues, quan sobretot, no solament els transportistes que anaven cap a Saragossa, a Madrid i tal, però també molts turistes que anaven cap a Montserrat, gent de Barcelona que anava cap a Montserrat, llavors feia una parada allà. Era un punt molt xulo perquè al final pues, la gent bevia i després demanava gastronomia, no?, als hostals. Què va passar? Van obrir un altre hostal i el de l'altre hostal va posar dos porrons. Llavors ja havia dos porrons a la porta. Aquest va dir, com? Pues poso tres porrons. I va haver-hi fins a un restaurant que era els quatre porrons. Llavors, en aquell carrer, que és el carrer Rebato, que és la part antiga d'Abrera, pues hi havia diversos hostals que tenien els porrons a la porta i que tu paraves i podies veure tot el que volies.
Clar, és una història bonica de conèixer, si més no, amb un poblet, com deies, agrícola, el Joanet Juera, que juga aquest paper importantíssim perquè va començar tota aquesta història a finals del segle XIX, funda el restaurant. Allà hi posa i hi col·loca un porró gegant que dius que pesava 16 quilos.
Sí, sí, sí.
Imagina't, 16 quilos. Qui aconseguia aixecar-lo bevia gratis.
Ah, és que s'havia d'aixecar amb una mà, que és important de dir-ho, perquè amb dues mans, òbviament, és molt
no
més fàcil.
No es pot, inclús amb ajut.
No, amb dues mans sí que es pot, però amb una mà és, aquí està la complicació.
I a partir d'aquí, ell va aconseguir una mica de rivalitat al poble, diguem-ho així.
Sí.
Clar, va sorgir la història dels tres porrons, perquè, doncs, perquè un home del poble va pujar a l'aposta, un taverner del mateix carrer, de Cal Ginesta.
Sí, sí.
Va crear aquest tres porrons i als anys 50 va haver una altra família al barri que va voler pujar aquesta aposta. Explica'ns la història.
Sí, i va posar els quatre porrons i això, pues, clar, amb un pues, no seria tan de relat, no? Si solament hagués hagut un... Però clar, amb quatre... en una carretera petitona, amb quatre hostals tavernes que t'ofereixen una gastronomia catalana, no?, de mitjans del segle passat, amb els porrons a la porta, pues, què va passar? Que passava tota la gent, que tota la gent parava i que fins i tot pues, van passar pues, com Alexander Fleming, com Errol Flynn o bueno, Joan Manuel Serrat o el rei Mohamed. No?
Personatges èpics de l'època.
Èpics espectaculars. Nosaltres, la veritat, que aquest projecte, com l'Associació Gastronomia i Turisme, el que volem és apostar per tot el que està passant de la gastronomia del Baix Llobregat. Però quan ens van comentar aquest projecte, en sèrio, encara estem superil·lusionats. Ara estem en el moment, perquè ens falta una setmaneta, bueno, menys, 5 dies, estem a diumenge, comença el divendres vinent, i estem amb la producció molt a tope, tot bé lligat i tal, però des del principi que van començar a xerrar cap al mes de març, abril d'aquest any, ostres, és una il·lusió i una passió tremenda, perquè hi ha un relat molt interessant.
Sí, sí, està el relat i també està l'objecte, no? Al final un objecte artístic, molt símbol tradicional de Catalunya, que sempre el veiem encalçotades, encargolades, segurament ara ja a les cases habitualment no tothom, ningú vaja, veu a través del porró, però sí que és veritat que anys enrere era una cosa molt més habitual, eh? És un invent, diguem, aquí sí que podem dir que és català. I a més és bastant perfecte en el que és la forma i fins i tot servia per mesurar el propi vi, no?, que es mesurava amb porrons i per això molts tenen la mateixa mida, també.
Exacte, i cuidado, eh? Cuidado perquè pensem per tot el que està provocant... Tota la gent ens està trucant, bueno, ja està havent un moment molt xulo a xarxes socials, hem fet una crida a les fotos antigues, la gent està enviant fotos, bueno, és espectacular. Cuidado que no sigui el tema del porró rotllo hipster, eh?
Es pot reconvertir.
Cuidado,
la idea.
És una idea molt bona.
Ma, ja hi ha algunes cases de vins que estan embotellant, entre
cometes.
Exacte,
el porró molón.
Estan
i, bueno...
emporrant, podríem dir, no sé si posaria la paraula ara mateix al cap, però estan embotellant amb porró, ja, directament. I vés a saber si a partir d'aquí no hi ha un fil a estirar i recuperar aquesta tradició d'una manera comercial, fins i tot.
Nosaltres, la veritat, que estem encantats amb el projecte. És un projecte que creiem que és molt interessant per la ciutat de Abrera. L'Ajuntament està fent un esforç molt gran en aquest sentit. El Socarrats, Josep Socarrats, és el padrí de la festa. Hem recuperat les cuineres dels tres porrons. Hem fet uns petits vídeos, unes càpsules, 6 vídeos i a xarxes, on hem entrevistat a la gent, cuineres i cuiners i veïns que estaven allà, que expliquen tota la història dels porrons, no?, dels anys 50, i és un tema superinteressant.
Clar, perquè la gent ho sàpiga, no fa tantes dècades, eh? Estem parlant d'una tradició de fa 4 dies, que fa un temps, no?, es va perdre amb aquest camí que anava fins... Bueno, per tots els passejants que tiraven cap a Montserrat, però parlem de dècades, vull dir que no és tan llunyana la tradició.
Sí, el tema és que cap als anys 70 es va construir la variant de la carretera Nacional 2, no?, que és l'actualment autopista 2, no?, la A2, i allà, pues, clar, es va alliberar el trànsit i la gent passava per l'altre costat, però els restaurants seguien. Fins i tot l'últim que va tancar va ser a principis de l'any 2000. És a dir, que seguien amb aquesta cuina catalana i, a més, hem recuperat les cartes de la cuina, de el que feien abans, i en aquest, en aquesta fira el que volem és proposar aquests plats, no?
Recuperar-los. Però es va perdre aquesta tradició a partir de la construcció del que ara és l'actual A2? Es va perdre del tot?
Sí, es va perdre.
No hi ha constància.
No, no, i ara mateix solament queda un dels restaurants, el de Quatre Porrons, queda la fatxada, no? Queda tota la... que posa encara els Quatre Porrons, i encara té al davant el pedestal, no?, on es posaven els porrons, però ja està tancat des de principis de l'any 2000. Això és recuperar aquesta tradició, és un tema també pues, molt de la història d'Abrera, no? Uh-huh. Un punt identitari, no?, xulo, interessant, i el que volem amb aquest projecte és animar a que la restauració d'Abrera pues, treballi també amb el tema de la cuina catalana. Llavors, fem diverses propostes, per suposat, hi havia una frase que els tres porrons per tot cantons, botifarra...
I cigrons
perquè lliga,
era,
mira.
No, era, ara no me'n recordo, però bueno, era un tema... Ho diuen per tots cantons, mongetes amb botifarra als tres porrons. No?
Mm. Ah, molt bé.
Vale? Llavors és tot una cuina de canelons, de mandonguilles amb sèpia, d'arròs amb conill, de, no? Tota aquesta xup-xup. Gastronomia de xup-xup, i el que volem, diversos restaurants de la ciutat participen en aquesta fira i proposen ells els plats, i a més hem comptat amb alguns xefs del Baix Llobregat que també proposen alguns dels plats.
Parlem de la fira. El divendres 28 s'inaugura, i a mi m'agradaria sapigueu conèixer com s'inaugurarà i a on.
Pues mira, hi ha dos puestos, ¿vale? El primer és el dia 28, comencem cap a les 6 de la tarda, a les 7 és la presentació de l'alcalde, el Jesús Naharro, juntament amb la Joaquima Bou, que és la cuinera dels Tres Porrons, i padrina també de la fira, i el Josep Sucarrats, que és el director de revista Cuina i padrí de la fira. ¿Vale? Allà, cap a les 8, comencem el concurs de beure amb porró. Volem recuperar aquest concurs perquè, no oblidem, hi ha un vídeo a xarxes que es pot buscar a YouTube del Nodo, sí, del Nodo, del Nodo.
Es que estem que... parlant de coses molt antigues,
no, no,
eh?
Sí, és espectacular. Si poseu porrons d'Abrera, Nodo i tal a YouTube, és espectacular veure aquest vídeo, que fins i tot en aquella època es feia al Palau d'Esports de Barcelona el concurs del porró d'Abrera.
Què
amb
dius?
Milers de persones, i es veu en aquest vídeo. És espectacular aquest vídeo. Vale? Llavors, recuperem aquesta tradició fent un concurs.
I pot participar tothom?
Exacte. Pot participar tothom, solament entrar a la web de l'Ajuntament d'Abrera o agtbas.cat, i allà es pot apuntar tothom, i a més hi ha premis, hi ha coses molt xules en si. Vale?
Que facin peses, eh?
Sí, exacte.
Vale?
Llavors, aquell dia fem una petita mostra al carrer Rebato, vale? Perquè creiem que havíem de fer alguna cosa al carrer Rebato. El carrer Bato és un carrer petitó, que no té massa pàrquings i tal, llavors el que és la festa la fem més al que és el centre, al nou Abrera, no?, de l'Abrera actual, que és el parc de Can Morral, que el dissabte i diumenge fem la festa allà. Però el divendres fem la presentació allà i es fa el concurs, hi haurà una miqueta de música i hi haurà una petita mostra de la cuina. ¿Vale? No tots els plats, però farem tres platillos i tal, i solament hi haurà barra de porró, de vi amb porró, i aigües pels nanos.
Doncs
vale?
A tothom atrevir-se, eh?
Exacte, però no hi ha cervesa, no hi ha res.
Això promet molt. I tu li ha preguntat també si hi haurà un concurs de com beure a galet, perquè jo no en sé. Jo és allò que acumulo el líquid a la boca i després dic, ostres, que la boca ja està plena i aleshores ja em passo d'un cop.
Hi haurà moltes
cop, no?
Sorpreses en aquest tipus. Fins i tot pels nanos hem pensat un concurs xulo, perquè per suposat, pues, amb el tema del vi. Però podem jugarem molt i fins i tot hi haurà una aula de cuina. Hem convidat a l'Eric Díaz, que és el millor chef de jove de l'any, que farà un show cooking de cuina catalana, a l'Itxaso i l'Osegui, que ve de Madrid, que és una brarenca que està en un restaurant molt interessant a Madrid, amb molt de producte local, que també l'hem convidat. Bueno, que faci tot xup-xup, no?
Al final també servirà el porró d'excusa, no?, per parlar d'altres coses o, diguem, d'aquestes cuines, no?, que ara mateix estan sonant, i també donar visibilitat.
Sí. Està clar que no faltarà gastronomia.
No, gastronomia, hi ha un petit mercat de petits productors d'allà d'Abrera i del voltant.
Productes de proximitat sempre.
Productes de proximitat, hi ha uns tallers infantils, hi ha coses molt xules, molt xules. La veritat que per ser el primer any, que tots sabem que les dificultats, en tot sentit, no?, de producció, econòmiques, tal, estem molt contents, no? Hi ha hagut una aposta interessant i farem un projecte molt xulo i amb dos espais i amb molt de concepte, no?
Ens deixem una cosa interessant. Heu recuperat fotografies d'aquella època, d'aquesta tradició, fotografies antigues?
Exacte.
Hi haurà exposició?
Sí, hem fet una crida des del mes de juny o així, hem començat una crida juny-juliol, a través també de la revista Cuina, Descobrir.cat, que bueno, s'han implicat en aquest projecte doncs, molt d'arrels, no? Molt de relat. I la veritat és que estem rebent unes fotos molt xules, no? Ja l'Ajuntament ja en tenia unes quantes, però fins i tot l'Ajuntament d'alguna època no les tenia, dels anys 50 no tenia. Avui mateix...
És complicat.
No, ahir dissabte vam rebre unes quantes encara i, bueno, doncs estem fent un xup-xup i hi haurà una exposició
bonic,
també.
Que bonic, eh? A més,
és molt xulo. La veritat que, mira, m'emociono i tot del projecte perquè és un projecte, sincerament, que està sent molt dur a nivell de producció, de comunicació, perquè és un projecte nou.
Bueno, i segurament perquè està molt ensorrat el tema, no? Al final esteu rascant, i esteu havent, també esteu fent una feina, vull dir, de documentació.
Molta,
i la implicació del poble,
molta,
també.
Però això és impressionant. El poble està amb una il·lusió. Amb una il·lusió tenim una tècnica de l'Ajuntament d'Abrera, que és la Desiré, que ens està ajudant molt, no? Perquè és de la ciutat i coneix molt, i en sèrio que li paren per al carrer. I paren pel carrer perquè la gent diu, però què esteu fent, tal? Bueno, hi ha fins i tot una tractura dels pagesos que venen, tota la cultura popular, tenen els gegants d'Abrera, tenen el porronet, que és un petitó i tal, també vindrà. No sé, lligar-ho tot, no? Estem molt contents d'aquesta primera edició i sobretot estem molt contents perquè és un projecte que pot créixer moltíssim, moltíssim.
Té un llarg recorregut.
Larguíssim.
Segur, aniran sortint fotos, ja veuràs.
Començarà la propera setmana, el dia 28, amb aquesta primera fira gastronòmica, no?, dels porrons d'Abrera.
Sí, primera fira gastronòmica, amb petita mostra de plats, que no falti la teca, amb aquesta exposició i amb tot el poble entregat. Òscar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem per Abrera.
I felicitats perquè ho heu tornat a fer. Encara no s'ha produït la fira, però jo ja visualitzo que serà un èxit segur, vaja.
I tant.
Bueno, com tot el que feu.
Seguim treballant i molt contents, la veritat. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
A reveure.
Una forta abraçada.
Gràcies.
Xènia, nosaltres seguim, perquè a més estem a punt ara d'inaugurar una nova secció, eh?
Sí, és cert.
Jo estic molt content, tinc moltes ganes, perquè ja vam anunciar que hi hauria novetats al Deixa'm Tastar, i el que farem serà un petit recorregut, per diferents zones, que no serien Catalunya, sinó també altres països. Vindran convidats, com en el cas d'avui, que tenim una convidada que tot seguit ara després la podem presentar, i descobrirem productes, com viuen ells la gastronomia de casa nostra, com es viu la gastronomia de casa seva a casa nostra. Bé, farem allà una barreja,
Ja ho vam dir, que ens feia molta il·lusió començar aquesta temporada amb moltes i moltes novetats, però sobretot amb il·lusió.
Dos segons i en parlem.
Comencem nova secció, el Deixa'm Tastar, com dèiem. Encara sense batejar, s'accepten propostes.
Sí, on hem de pensar-ho aquesta setmana? Si hi ha algun nom per la secció?
O insta al públic, també els oients, que a través de les xarxes socials, arroba Deixa'm Tastar, doncs proposin o diguin propostes, no?
A veure... Els convidats mateixos, que tindrem a aquesta secció.
Això mateix. Doncs la idea, per això, és la següent. Una vegada al mes vindrà una persona que estigui visquent aquí a Catalunya, experta en gastronomia, però que no hagi nascut a casa nostra. El que haurà de fer serà explicar-nos què s'hi menja al seu país, què hi troba a faltar i quines botigues trobem, que aquí està la part interessant, al nostre voltant de la cuina del seu país.
A més, avui comencem amb una zona de França, que és molt bonica, frontera amb Alemanya i Suïssa, com és Alsàcia, que de fet no es pronuncia així, es pronuncia Alsàs, que ja ens ho ha dit fora de micros la nostra convidada, oi?
Sí, hem convidat la Laia Saiger. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és periodista gastronòmica, actualment està dedicada en cos i ànima a la seva agència de comunicació, Pica Pica Press, i també forma part del portal Gastronomistes amb altres companys periodistes.
Exacte.
És així. Però parlem d'aquest Alsàcia.
I Alsàcia és una regió que es troba just a la frontera amb Alemanya. També té una frontera natural amb França, que són els Vosgos, i al sud té Suïssa.
Sí, la veritat és que històricament, no?, ha sigut una regió que ha fet
conflictiva,
com una mica de pilota de tennis, podríem dir, els alemanys, els francesos, al final moltes vegades, òbviament, doncs, es va quedar França perquè és francès, però sí que és veritat que amb les guerres, no?, amb la Segona Guerra Mundial i demés, doncs, Alemanya també se la va apropiar en algunes ocasions, no?, en un parell d'ocasions històricament.
Exacte, i també el que ha desembocat que avui en dia hi ha un sentiment francès que és molt fort, no? O sigui, sí que tens aquest sentiment de pertenència al resto del país, tot i que així vols conservar la teva història, les teves tradicions i bueno.
Això, per això, entre cometes, té coses també positives, i és que ha begut, no?, de diferents zones, està situat, doncs, com dèiem, a la frontera amb Alemanya i Suïssa, i això segurament també ha enriquit molt la cuina.
Clar, 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 hi ha influència d'ambdós llocs, tant de França com d'Alemanya, i fins i tot hi ha plats molt semblants que es troben a Suïssa.
Parlem per això d'aquests restaurants típics, que jo no m'atreveixo. Hi haurà paraules...
Jo tampoc,
És una acció, Xènia, que mira, podíem batejar com algú de fer el ridícul, perquè nosaltres hi haurà paraules que no les sabem pronunciar del tot correctament, però, per exemple, doncs, aquests restaurants, que la Laia segurament sí que sabrà com es pronuncien...
Tavernes?
Vinstub.
Vinstub.
Clar, això sona més
és
alemany.
Clar, sona, això és alsacià. O sigui, l'alsacià és un dialecte que es parla cada vegada menys a Alsàcia, que és molt semblant a l'alemà, tot i així té uns matisos que a vegades fa que els alemans no entenen certes expressions i viceversa. No és perquè parlis alsacià, que és un idioma que és té molts menys normes que l'alemà i que no ho entenguis tampoc. Mm-hmm.
Quins plats, així típicament, de forma molt resumida, trobem en aquests Wienstubs?
El més famós seria la xucrut, que també és conegut a l'altre costat del Rhin, que seria Alemanya, que és a base de col fermentada amb cervesa, té molt, molt, molt de porc al plat, o sigui, salsitxes, grassa de porc directament, i també té algun tros de vedella. I, a part, va acompanyat amb patates bullides. O sigui, tota la gastronomia alsaciana, estic a pensar que històricament era una regió agrícola, on es treballava la terra, en condicions molt extremes pel fred, llavors tota la gastronomia és molt grassa, o sigui, molt calòrica, perquè tenia que portar molta energia i molt de calor perquè la gent pugui estar fora.
De fet, el foie, no? Sobretot el doca, és una cosa que es cuina molt, i la primera vegada que es va cuinar va ser a Estrasburg.
Sí, exacte, el foie gras.
Això és curiós, perquè això segurament molta gent no ho sabia.
No ho sabia, i fins i tot hi ha la creència que el foie gras és quasi més típic del sud-oest de França, però també tenim una tradició
en aquest
plat.
Que és alsacià, que és d'Estrasburg.
I després a les Wienstube hi ha un altre plat que també és molt, molt, molt conegut, que és tradicional de menjar els divendres, dissabtes i diumenges al vespre amb amics i familiars, que és la Flammkuchen, que es diria en francès tarflambé.
El mal pronunciat aquí, Flammkuchen.
Exacte. O en francès tarflambé, que és la tarta flambeada, que és una massa, com una pizza carbonara, alguna cosa així.
Una coca molt fineta.
Exacte, exacte.
De què la podem acompanyar, per exemple, aquesta última?
Això no s'acompanya.
Amb res, sí, es menja sola tal qual?
Com a molt, els que no són radicals els ancians demanaran una ensalada o verda.
Una amanida, tal qual.
Exacte, una amanida, exactament, en català. I hi ha una altra cosa que a vegades es demana en les Wienstube, que és el tipus d'amanida d'allà, que no és el mateix concepte d'aquí, que es diu crudité, que són com una variant de
verdures
no? crudes, però sempre amb salses a base de nata, de cremes, de iogurts, de maionesa... O sigui, allà el light healthy no existeix.
No existeix perquè, clar, hem de combatre el fred d'alguna manera. Hem parlat de dos plats, podríem parlar dels altres més. Jo et volia preguntar, Laia, quin d'aquests plats o productes que ara també podem dir trobes a faltar, vivint aquí a Catalunya, que dius, ostres, jo de la meva terra, de casa meva, trobo a faltar X productes.
Sí, hi ha una cosa que és molt curiosa. Al final, fins que no marxes de casa, no te n'adones de la relació afectiva que pots desenvolupar amb alguns productes, que no solament són gastronòmics, però bueno, aquí el que ens ocupa és la gastronomia. No? Però sí que hi ha aquesta famosa Madeleine de Proust, no? Que hi ha coses que necessites, fins i tot que a vegades allà penso, quan estava a casa no menjava aquestes coses, i ara les necessito tenir a la nevera o a la despesa, perquè sí. I bueno, uns dels productes, per exemple, que jo trobo molt, molt a faltar aquí a Barcelona, i ara tindré haters, és un pa de gran qualitat. Perquè, clar, allà el pa te'n vas al forn al costat i és un pa que dura una setmana a casa. I esmorzar amb aquest pa, mantequilla i marmelada, per mi, o sigui, és un dels superplaers que tinc quan torno a casa.
No cal congelar-lo.
No cal.
T'aguanta una setmana.
T'aguanta una setmana, i si això, a més, t'ho combineixes per esmorzar amb un pa, un xocolà, un croissant fet amb mantequilla d'allà, ja és...
Que la mantega també deu ser
perfecte.
Boníssim.
Exacte.
A part d'aquest producte, que ara parlarem de més productes, per exemple, algun plat també que trobis a faltar, fet amb porc, per exemple?
Amb porc, te diria la xucrut perquè és el més típic, i després hi ha un altre plat que a mi m'agrada molt personalment, és el pot-au-feu, que són moltes verdures bullides amb un toc de cervesa, i la fan també bullir amb una carn de vedell. Hi ha un tipus de tall que no es troba aquí, que es desmiga molt fàcilment i que és molt, molt, molt tubet, no?
És com un guisat.
Exacte.
Un guisat de xup-xup de moltes hores. Parlàvem d'aquests pans, que sí que és veritat, que al final quan viatges en aquella zona suïssa, per exemple, nosaltres fa uns anys que també hi vam anar, el pa és diferent.
És diferent.
Afecta molt la temperatura. Quins tipus de pans trobaríem a Alsàcia?
Jo és que soc bastant radical. En aquest cas m'agrada el baguet i m'agrada encara més la ficelle, que és un tipus de baguet completament finet, que et pots menjar la ficelle sencera sense cap problema, que és molt, molt, molt finet, que ficelle vol dir en francès fil, o sigui, és això.
I després hi ha molts baguels, també, no?
Baguels no es troben.
A l'Alsàcia no?
No. El que es troba molt és el pa negre, que aquí ha arribat en els últims anys, que es diu Morschbrot, en Alsàcia, que és un pa amb molts cereals, amb levadura, i això sí que és molt compacte i té que agradar. Jo no sóc molt fanàtica, però bueno, hi ha gent que sí.
Laia, jo sóc molt fanàtica, molt, dels embotits. No sé si potser aquella zona, en concret, hi ha embotits. Jo imagino que sí, no?
Sí.
Però repassem una miqueta quins productes.
O sigui, allà, per exemple, el peix no existeix. O sigui, hi ha una sola pescaderia a Estrasburg, el peix és caríssim, llavors l'únic que pots trobar és algun peix de riu.
Tampoc hi ha vegetarians, no? No en trobes, de vegetarians,
home,
allà.
És complicat, encara que l'horta és molt bona, eh? Són un altre tipus de verdures i de llegums, però hi ha molta cosa. El que hi ha molt és porc, o sigui, això és el més. Tens, quan tu entres a una carnisseria, tipus d'embotits, com podrien ser aquí el buí, aquest tipus d'embotit, tu demanes directament un sortit. Es diu eglantin i tens com a 30 embotits diferents, pues un amb pistatge, o un altre amb pebre, un altre amb formatge, i et fan un poti-poti, no?, de talls diferents que pots anar picant. I això és la base de la teva alimentació.
La Xina està posant les mans al cap perquè tenen una pinta...
Però hi ha una altra cosa encara millor, els formatges.
Ai, per favor, ara
això,
parlem
això
de formatges.
I a més, els formatges sí que és una de les coses que fàcilment es poden trobar a casa nostra.
Exacte.
És a dir, ara pels oients que siguin d'Alsàcia, o francesos també, que ens estiguin escoltant, i que estiguin escoltant la mateixa de Laia, o també gent que estigui molt interessada en aquest tipus de cuina, quins productes són fàcils, com els formatges, de trobar a casa nostra, que siguin d'Alsàcia?
Sí, clar, aquí hi ha una diferència, perquè, per exemple, els formatges, n'hi ha un molt conegut d'Alsàcia que es diu el Munster, versionat en l'accent d'aquí, no? Llavors aquest ho podem trobar en llocs una mica especialitzats, que abans era molt complicat o directament no es trobaven, que és un formatge que olora molt, que jo ho portava amb avió, i sempre era una parella amb la meva parella.
Es consumeix tipus raclet? No, tipus raclet, no? Es consumeix?
Sí, és una mica... Ho pots menjar fresc o ho pots menjar calent, però fa molta, molta olor, contràriament al raclet. Llavors, abans era molt complicat, ara s'ha facilitat molt, perquè hi ha un noi francès que ha obert una formatgeria aquí a Barcelona.
Que hem visitat.
Can Luc, exacte, que és francès i que ha importat la majoria dels formatges de petits productors i també els més coneguts de França, que fa que ja no són tan prohibitius de preu com era abans i, a més, són frescos perquè els va portant per petita dosis i ell té aquest coneixement d'aquests formatges. I després a Alsàcia té molts cabrals que es troben a la muntanya, no? Que no puc dir ni noms perquè al final no es coneixen i són petits.
Sí, formatges blaus.
Exacte, també.
I pel que fa als restaurants, aquí a casa nostra hi ha restaurants que cuinin una mica la cuina d'Alsàcia, d'Alsàcia.
Bueno, hi ha la fàbrica Moritz, que té xucrut, que té tart flambé.
Sí, el Jordi Vilà és un gran enamorat d'aquesta cuina.
I Jordi Vilà, en molts plats que té influència en molts restaurants, inclús que tenia abans, es troben moltes referències d'Alsàcia.
Tant que sí, el Louis 1856, crec que era 56, ara la memòria espero que no em falli, doncs ja vèiem aquests plats. I després hi ha gent de casa teva, d'Alsàcia, de familiars, d'amics, que et demanin productes de casa nostra?
Ui, tant. És que és una...
Quins són els més preuats, aquests tresors?
Què és el que més em demanen? La salsa és patates braves.
Ah, sí?
De veritat?
De veritat.
Però, diguem, ja de pot, ja fetes, o la recepta?
Clar, no, no.
Ja de
fet,
pot.
Perquè, ostres, clar, allà seria una mica complicat,
fas
no?
Fas put, a més, no? Clar. Vull dir que allà el règim, no.
Sí, ostres, és curiós.
I després, el pernil salat, això és una cosa imprescindible, és quan portes, que, o fuet, també.
Fuet, el fuet sí que és famós.
Perquè, clar, això sí que no es troba tant, no? I després sí que hi ha coses una mica peculiars, tinc algunes sol·licituds, per exemple, patates xips d'aquí, que és curiós, olives, banderilles, que això no existeix allà. Hi ha cosetes així, però bueno, jo no dic res perquè jo em porto una maionesa de França. Jo,
sí, tens aquí algú que te mani, per exemple, allioli o romesco?
Sí,
també,
sí,
eh?
sí, també.
Déu-n'hi-do.
Mon pare, per exemple.
No, és curiós, és a dir, tu quan vas cap allà, no, t'has de fer una llista, escolta, la llista dels encàrrecs de la Laia, no? Anem a trucar-la, que d'aquí dos dies està aquí i ens ha de portar tota la salsa i tots els embotits, i després ja a l'inversa, és a dir, no gent d'aquí que et demani coses, però tu ja que estàs allà a casa teva, aprofites per emportar-te aquí perquè, clar, les trobes molt a faltar?
No, o sigui, jo d'aquí sí que no porto cap allà, perquè quan
no,
vaig...
No, però d'allà cap aquí, diguem, del Sas cap a Barcelona?
Sí, jo, o sigui, abans encara més, perquè no hi havia tanta possibilitat de comprar de manera accessible productes d'allà, perquè la importació és molt cara. Però sí que quan torno en cotxe un o dos cops a l'any, torno, però...
Carregada
per mesos, eh? O sigui,
quins serien els productes, allò, diguem, com el romesco aquí o com...
La maionesa, la mostassa, mostarda, què més puc portar? És que jo sóc capaç de portar carn, congelar-la i fins i tot baguets, que això ho faig cada vegada, que una vegada em van parar a l'aeroport per demanar-me...
Per la quantitat de pa que hi havia.
Tenia 5 baguets, de baguets, i arribes i ho congeles. Abans portava molt formatges, ara és veritat que ja no ho faig. I foie gras, també. O sigui, també, perquè després també t'agrada tindre-la aquí quan vas a menjar a casa d'algú, o tens un compromís, o vols fer un regal. El vi també, clar, Alsàcia té una quantitat de vins espectaculars, sobretot blancs, que la gent ho enveja molt. Llavors, quan tu arribes aquí i pots portar una botella, sempre fa gràcia.
Sí, clar, sí. Això t'anava a dir. Hem parlat de productes, hem parlat de restaurants, hem parlat inclús de plats, i faltarien les begudes, els vins, els licors, la cervesa...
Exacte. Tens aquestes
què trobes a faltar, per exemple?
Jo el vi, o sigui, jo sóc d'aperitiu Kir, que aquí ara es troba una mica més, que és un vi blanc amb un licor de fruit. Llavors tens d'aràndano, tens
de... La cirera, no?
Exacte, tens de moltes variants. Això, doncs, bueno, és molt fàcil, et portes una botella de licor i una botella de vi blanc, t'ho fas aquí i és el meu vermut, no?
Ho factures, això sí, que el líquid...
Sí, això és més complicat. Fins i tot a vegades, doncs, ho pots enviar, el que passa és que això ja té uns costos que són desorbitats i ho pots fer solament si és una comanda gran, que hi ha més gent que està interessada, que t'ho demana, llavors ja pots compartir gastos d'enviament.
Déu-n'hi-do, Alguna cosa més que vulguis afegir, Laia, que ens volies compartir amb vosaltres?
No, jo diria que una cosa també molt emblemàtica d'Alsàcia és el bretzel, que és curiós perquè la gent ho coneix quasi molt més per Estats Units i no és d'Estats Units, o sigui, és com a molt d'Alemanya i jo et diria amb cos d'Alsàcia, no? I aquest ho pots trobar ara a Barcelona, en dos llocs, que això ha sigut una felicitat màxima
apuntem,
per a
apuntem,
mi.
I tant.
Què és el bretzel, Pere? Perquè
el bretzel
ullent...
és com una massa de pa que li posen sal i llavors ho passen per aigua bullida.
Té forma de
llaç,
no? Podríem
exacte,
dir.
Una forma lunar, com un llaç, i que ara es veu molt, per exemple, quan hi ha l'Oktoberfest de Múnich,
perquè
es pren amb una cervesa.
Val.
Seria una mica
i el sàcia també, amb cervesa, normalment?
Sí, amb cervesa, o sigui, és una cosa que pots donar tant a nens com a berenar, com aquí un nen que es menja un bocata, doncs allà dones una bretzel, o te la prens a mitja tarda amb una copeta de vi o una cervesa.
I has dit que havien obert dos llocs,
sí, això,
a Barcelona.
T'anava a dir.
Sí, ha obert un lloc que es diu Brotzeit, que està a Gràcia, al carrer Puigmartí, on hi havia el mercat fins ara de... El Mercat de Gràcia, de la Basteria.
Vale, correcte. Ara jo també estic fent memòria.
I que és un noi alemà que ha obert aquest lloc i té pans alemans i té aquest bretzel. I després, molt curiosament, ho trobes al supermercat Aldi.
Ostres, és curiós.
I és bo, diguem, podem
dir sense cap problema.
Que és bo, doncs mira, això li fan alleugerir una mica més la maleta.
A mi m'ha semblat trobar-ne un lloc també que han obert, a més alemanys, al costat de Travessera de Gràcia, quan baixes, és allà on dius, eh? Allà al costat, sí que passa per davant, és veritat.
I és veritat que allà trobes productes alemanys.
Productes alemanys,
sí. Doncs ho apuntem, i la veritat és que ens ha agradat molt conèixer aquests aspectes de la cuina alsaciana, d'Alsàs, que és una de les coses que hem après, que no es pronuncia Alsàcia, sinó que és Alsàs. I després, també curiós, ja per rematar-ho en pocs segons, el tema de les cigonyes, símbol nacional. Jo pensava que els nens venien de París, però resulta que vindran d'Alsàs.
D'Alsàs.
Sí, això m'han dit a mi sempre. Sí, si teniu la sort una vegada d'anar a Alsàcia, quan és l'època que estan allà, que no estan de migració, les trobeu fins i tot al carrer. O sigui, podeu estar caminant pel carrer i esperar una cigonya, i si no, sentiu els sorolls o les veieu sobre les xemines.
Una sopla.
És que Alsàcia té unes cases, uns carrers i uns pobles que són de cuento.
Una, sí, és una superpoblació de cigonyes.
Me l'apunto com a país. M'has creat molta curiositat, Laia, i esperem veure't aviat per continuar amb aquesta secció de llocs al món, diguem-ho així. Moltes
Laia.
Gràcies.
Gràcies.
Xenia, nosaltres, que és imprescindible, i rematem el
Vinga.
Programa d'avui, en aquesta edició de diumenge, aquí el Deixa'm Tastar.
Moment gastroimprescindibles, les recomanacions sempre de restaurants que ens porten els nostres foodies, influencers o periodistes. Marc, et veig les mans ocupades.
Sí,
què tens avui?
Com sempre, el bitxí català.
Avui de quin sabor?
Avui
és dels meus o no?
De taronja.
De taronja, veus? Els de menta també m'encanten, però bueno, els de taronja són deliciosos. A més, amb aquest 0% sucres i les bombolletes, que ara que fa calor, sempre ve de gust prendre un bitxí català. Avui tenim amb nosaltres el José María. José María, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bloc hedonista, sempre recomana restaurants per a tots els públics. Exacte. I avui què ens portes?
Avui porto pels molt addictes al formatge.
A veure.
Es diu La Quesera i està a Sant Gervasi de Cassoles, de Barcelona.
I només ofereixen formatges.
Bueno, hi ha formatges i també productes delicatessens i embotits.
Va, per tant, fan una mica de tot.
Sí, però la seva especialitat són formatges.
Vale. Què no ens podem perdre al local?
Les seves taules, val? I qualsevol de les 120 referències que tenen per poder triar. Són formatges que venen principalment d'Europa, però estan oberts també a més coses. Però ja t'he dit, principalment són europeus.
120 referències,
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, de formatges principalment de llet crua, artesans i vaca, cabra i ovella, evidentment.
Fes-nos salivar una mica. Si no hi hem anat mai, hi ha alguna coseta que no ens puguem perdre a banda de tots aquests formatges deliciosos o algun plaer que facin amb formatge?
Val, mira, jo soc molt forofo dels contés, de los Brie de Meaux, i hi ha un que també és molt, molt curiós, val, que està netejat en alcohol, i es diu Curé Nanté, que és de formatge de llet de vaca de la zona del Loira Atlàntic.
N'hi ha algun així més curiós que si ara dius rentat amb cervesa? N'hi ha algun que diguis, ostres, doncs aquest és realment curiós perquè no te'l trobes a tot arreu, no? Més enllà dels clàssics que coneixem.
Sí, clar, aquí el que trobaràs són molts formatges artesans de petits productors i que Sandrine, d'origen belga, els ha localitzat.
I a veure, el local, mostra'ns una miqueta com és aquesta cacera. Què ens trobem quan entrem a la cacera?
Bueno, trobeu un lloc també molt acollidor, hi ha molt el savoir-faire de, no francès, però sí belga, vull dir, li posa molt de carinyo a les seves propostes. Llavors també té molts productes delicatessen, com tenen embotits i pernil dolç trufat.
Hi ha en aquests locals, en aquest cas és com un xisbar, ho entendríem així, sí, que de vegades venen els seus productes. En aquest cas, tu pots comprar el producte dins del local o no?
També, i te'n posen dur cap a casa. Val?
Ostres, és interessant.
Sí. I els dissabtes i diumenges fan un brunch de... Bueno, tens necessitat. Necessites, com jo dic moltes vegades, quan penjo una foto de formatge, noto insuficiència de caseïna en sang. Pum. a un plat, a menjar-me un plat de formatge, però directe.
És un local per tots els públics
per tot
o no?
Els públics.
Bueno, t'ha d'agradar el formatge, sobretot,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Tot i que tens altres ofertes, com comentava José Maria, del tema del pernil trufat i de més.
Preu mig?
25-30 euros, aproximadament.
Fan algun menú a part del brunch? O...
Fan un menú del migdia, tipus una taula, val? I, però el més ideal és demanar-te la teva taula que tu vulguis. Comences sempre per els més suaus i acabes sempre amb un de sabor més potent.
Fan cates, per exemple, no? Per poder tastar aquests formatges?
Sí, també ella, Santrit, se dedica molt i s'esforça perquè i el seu equip perquè la gent conegui i ami encara més el formatge.
I tant que sí. Doncs quedem-nos amb aquesta La Cacera, a veure on t'ho podem trobar, el més important, la direcció.
Plaça del Camp, número 7.
Doncs ens l'anotem, José Maria, moltíssimes gràcies. Bloc Hedonista, recordeu que farà ara mateix el sorteig a través del seu Instagram, un àpat per dues persones,
de
per
fet,
gaudir
l'està penjant,
d'aquests formatges.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, José Maria.
A vosaltres.
Com m'agrada aquesta sintonia,
I a mi, Ramon
Miravet. Per acomiadar el programa els diumenges, perquè fins aquí ha arribat el Deixa'm Tastar d'avui. Déu-n'hi-do, com passa de ràpid volant aquesta horeta que fem de Deixa'm Tastar.
Passa com amb la cuina, que de vegades estàs 3 hores fent un plat i de cop i volta te'l jales amb rem, segons, perquè
sí,
està boníssim.
Sí, bueno, ja saps, anem voltant, cap amunt, cap avall, sortim moltes vegades de l'estudi, com ahir, per exemple, a la mostra de vins de Catalunya, la Bodega Amposta. Ha sigut un cap de setmana molt farcidet, amb molta tradició, i per endavant encara queden moltíssimes coses perquè el curs acaba de començar, Avui ens hem estrenat, de fet, amb una secció i ja podem anunciar-vos que la propera setmana hi haurà més novetats, el Deixa'm Tastar. Ja sabeu que estem pendents absolutament, pràcticament, de totes les branques de la cuina, dels vins, la cervesa, del vermut, i la setmana que ve també estrenarem la secció de cocteleria, que tindrem durant unes quantes setmanetes aquí, setmana sí, setmana no, aproximadament, amb un gran professional de la cuina, com és el Damià Molà. El podrem escoltar i, per tant, aprendrem moltíssimes coses sobre aquest món de la cocteleria, també el Deixa'm Tastar.
I és que hi ha moltes novetats en matèria gastronòmica. Aquesta primera fira gastronòmica dels porrons d'Abrera, no me la vull perdre, és el proper cap de setmana, però com aquesta, moltíssimes altres que van doncs, naixent, van sortint i que al final ens tenen ocupats, que no hi ha excusa per no sortir de casa. I et dic, un programa molt complet el d'avui. Producte nou també, Girona Excel·lent, aquest pollastre amb camagrocs i productes nous, segurament, de cara a la setmana vinent.
I d'aquí poc també el Quim Osenbloch, que per cert ha penjat un vídeo al YouTube de l'entrevista, perquè la sempre ens grava l'entrevista quan el anem a visitar, i en el seu YouTube, a Quim Osenbloch, el podeu trobar, l'entrevista que el vam fer, i tota l'estona gravant-nos, I allà doncs podreu també veure com li fem l'entrevista i com fem aquesta secció, que també és interessant, no?, veure la ràdio, com s'elabora, com es treballa quan no estem en directe.
I si no, que no oblidin també les nostres xarxes socials, Marc, Instagram, Facebook, Twitter, @ Deixa'm Tastar.
I fins dissabte, oi, Xenia?
Sí, dissabte més, Deixa'm Tastar, aquí a Cercat.
I tant que sí. Fins aleshores, que vagi de gust.
Que vagi de gust.
And there is no waking up. from this dream where we belong. And there is no turning back from this journey that we're on.